Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a aquesta hora, una temporada més, l'ofici d'educar. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Avui comencem amb la història dels milers d'infants indígenes separats de les seves famílies i enviats a les escoles residencials del Canadà per assimilar-los a la cultura canadenca. Ens hi posem.
Que arrenqui l'ofici d'educar al Suplement.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
There's no reconciliation without truth.
No hi ha reconciliació sense veritat. Els cossos trobats mostren aquesta veritat. L'abús psicològic i mental a l'escola va ser molt traumàtic per la meva autoestima i la meva identitat, perquè et deien, ets pecadora, ets una indígena bruta, no ets bona per res. Dir-li això a una nena petita durant 9 anys. Vaig sortir d'allà amb una autoestima realment molt baixa. Vaig arribar allà parlant soto. Vaig sortir parlant només anglès, no sé la meva llengua. Tinc sordesa, utilitzo aparells per la sordesa a causa de les bufetades i cops de puny al cap. Vam experimentar tot tipus d'abusos. Ens pagàvem si parlàvem la nostra llengua.
We were beaten if we spoke our language.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el testimoni d'una supervivent indígena dels internats del Canadà. Entre 1863 i 1998, més de 150.000 infants indígenes van ser separats de les seves famílies i enviats a les 130 escoles residencials al Canadà per assimilar-los a la cultura canadenca. Molts no van tornar mai més a les seves comunitats d'origen. Van ser abusats, maltractats, 6.000 van morir i més d'un miler dels seus cossos han trobat recentment enterrats, sense identificar a les escoles. Autèntiques armes d'assimilació. Esborrar la seva identitat va ser durant 150 anys la política oficial del Canadà. En parlem avui a l'ofici d'educar amb...
Jaudine Melgar Foraster, escriptora i professora a la Universitat de York a Toronto, al Canadà. Francesc Bailón, llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona, especialitzat en cultura inuit. Roser Batalla, psicòloga clínica especialista en el trauma. Laura De Luis, representant de la ONG Survival International. Sentirem el Jaume Bonfill, l'editor del llibre Un tributo a la tierra, de Joe Sacco, i acabarem amb el concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Milers de nens indígenes arrabassats de les seves famílies per ser adoptats per famílies blanques de Canadà i Europa van ser llistats en catàlegs i se'ls donava un valor monetari. Leonora Chapman.
Avui a l'ofici d'educar ens acompanyen el Francesc, la Laura, la Roser i la Jaudine. Comencem per la Jaudine. La professora Jaudine va escriure un post al la web titulat Una història de terror després de la troballa de més de 1.000 menors enterrats sense identificació en fosses comunes a les escoles residencials, internats per nens i nenes inuits i de les Primeres Nacions, arrabassats de les seves famílies per assimilar-los, un procés iniciat pels missioners francesos del Quebec el 1620, però com que no enviaven els nens a les escoles, van crear 130 residències a les schools, seguint el model americà. En el marc de la llei Indian Act del 1876 i per colonitzar i assimilar els indígenes, es decreta el 1920 l'obligatorietat d'anar a les escoles residencials en mans d'un 60% de l'Església Catòlica, a partir dels 7 anys i en alguns casos fins i tot abans, sota l'amenaça d'empresonar els pares. I diu Jaudine que hi havia un adoctrinament brutal i que hi van morir el 50% de les criatures. Jaudine, benvinguda. Com eren les condicions de vida dels indígenes en aquestes escoles?
Hola, Elisabet. Sí, eren terribles. Eren terribles. I, com has dit, era l'obligatorietat, era a partir dels 7 anys, però a vegades se'ls enduien que en tenien dos anys. I els pares, sí, els empresonaven, si no donaven les criatures, i a més els anaven a buscar allà, i després els portaven a les escoles i, clar, era un canvi radical. Els nens no ni tan sols parlaven anglès o francès i es tractava d'això, d'adoctrinar-los, especialment de que oblidessin la seva llengua i les seves creences. Això eren els dos punts principals, com passa sempre amb les colonitzacions, o quasi sempre, no? És imposar la llengua, imposar la religió. I això és el que vam fer.
M'explicaves que havien quedat, doncs això, els tancaven dins un armari sense menjar, els rapaven els cabells, experimentació mèdica, esterilització... dius tu que hi havia alguns bons mestres, però que la majoria eren monstres.
Sí, sí, n'hi havia molt pocs. Sí, es veu que hi ha alguns reportatges d'algunes persones que deien que hi havien tingut sort, no? Hi havia... Però això era una minoria. La majoria eren terribles, eren monstres. I, com dius, els tancaven en un armari uns quants dies sense menjar ni beure. També tenien cadires elèctriques, per exemple, que estaven fetes a les escoles, però eren cadires elèctriques. No els arribaven a matar per fer unes descàrregues elèctriques terribles. En fi, tortures de tota mena, abusos de tota mena, una vida ja de passar son, passar gana... per exemple, els donaven porqueria per menjar de vegades i els nens vomitaven. I aleshores els feien la monja o qui fos que hi havia, ja eren monges, agafava el vòmit amb una cullera i feia que la criatura s'ho empassés. Vull dir... És increïble.
Terrible. I tot i les sospites, les escoles van seguir obertes fins als anys 70, que van passar mans de les comunitats indígenes, i l'última va tancar el 1996, però no va ser fins al 2005 que el govern federal del Canadà va oferir 2 milions de dòlars a les víctimes, 125 milions per un programa de tractament de problemes psicològics. Situem-nos una mica. El Canadà actualment hi ha al voltant d'un 2% de la població indígena. Quina és la situació de les diverses comunitats indígenes a hores d'ara, Chaudin, i quin és aquest mapa dels indígenes?
Bé, al Canadà els indígenes ara se'n diu indígenes, no? Abans se'n deia aborígens, però ara sembla que té connotacions una miqueta negatives, així que ara se'n diuen indígenes. I hi ha tres grups al Canadà. Un és els inuit, que són els que estan al nord, a l'Àrtic i subàrtic, i els altres són els el que s'anomena Primeres Nacions, o els indis. I després l'altre grup són els metis. Els metis són una barreja de Primera Nació o d'indi, si vols, indi canadenc, i d'europeu. És una barreja. Però és l'altre grup. O sigui que són aquests tres grups. I els que anaven a les escoles residencials eren els tres grups. Principalment els de les Primeres Nacions. Aquests eren els que més els van arreplegar per anar a les escoles residencials, més que no, per exemple, els inuit. Encara que també hi van anar, però van patir més els de les Primeres Nacions.
I diu, Chaudin, que actualment en algunes reserves encara no hi ha ni aigua ni electricitat.
No. Això de les reserves depèn de quina reserva parlem, no? Hi ha molts grups, no els grups que parlava ara, sinó grups indígenes ja sabeu, no? Els Cree, els Ojibway, els Iroquesos, etcètera. I algunes reserves estan fins i tot bastant bé. Per exemple, jo he estat unes quantes vegades a la reserva dels Iroquesos, i que està no gaire lluny de Toronto, i aquesta reserva està bastant bé. O sigui, és com un, no sé, com una ciutat petita i, en fi, no viuen bé. Però n'hi ha d'altres que jo no he estat, però que les condicions són terribles, tal com deies, no hi ha aigua corrent ni electricitat. Al segle XXI doncs no hi ha ni una cosa ni l'altra. A més de la pobresa i la misèria que hi ha en aquestes reserves, la gent, en general, hi ha molta gent que són alcohòlics, o són drogadictes, molts suïcidis, la taxa de suïcidis és molt alta en aquestes reserves.
De fet, tu dius, Xaudín, que els indígenes no interessen, que hi ha molt de rebuig cap a ells. Ara sí. Hi ha unes eleccions aviat al Canadà. En l'agenda política estan els indígenes i creus que en aquest moment serà un canvi en relació amb els indígenes? Perquè fa el passat juliol Mary Simon es va convertir en la primera dona inuit anomenada governadora general del Canadà, la representant de la corona britànica, un fet històric, i va parlar del llarg camí a la reconciliació. Estem davant d'un moment en el que creus que hi haurà una inflexió?
Sí, de tota manera hi ha hagut altres moments, no? Com deies, el 2005, després el 2008, també, que hi va haver el primer ministre llavors, Stephen Harper es deia, que va parlar, va fer una disculpa oficial molt forta cap als indígenes per tot el que havia passat a les escoles residencials, principalment. O sigui que ja el 2008 ja se'n parlava moltíssim d'això. I perquè aquella disculpa va ser sonada. I en aquest cas es van donar quasi 3.000 milions de dòlars a la gent que havia passat per les escoles residencials i havien patit allí. Però després d'això, sí, es van donar el que van ser quasi 3.000 milions de dòlars, però la cosa es va quedar aquí. I inclús hi va haver gent que no va poder arribar a tenir cap compensació ni res. I la gent em va oblidar, perquè la gent s'oblida de les coses.
S'oblida de les coses i dius tu també, Xaudín, que t'ha xocat molt que alguns canadencs els ha vingut de nou totes aquestes troballes que s'han fet de cossos a les escoles, com si no sabessin el que havia passat.
Sí. Com si no sabessin res. Perquè a mi em va xocar una miqueta que fossin tants, o sigui, que trobessin tantes fosses d'aquestes comunes, però ja sabia jo allò de les... És que no cal... Jo tinc amics que són de les primeres nacions, però és que no cal arribar tant a això. Està ple de documentals, n'hi ha moltíssims. Jo crec que... potser m'equivoco si dic centenars, però dotzenes segur. Que parlen de les escoles residencials i de tot el que passava, i també pel·lícules s'han fet, petites pel·lícules, moltes dirigides per gent indígena. I no comprenc com no... La gent li ve tot de nou i ja veus, el 2005 hi va haver això, que ja va haver una compensació, tal. El 2008 hi va haver la disculpa que s'havia tan forta, no? I tots els diners que van donar. I continua. De tant en tant es diuen coses, més tots els documentals que s'han fet, però jo no sé, no comprenc com pot ser que els canadencs no ho sàpiguen. N'hi ha que han arribat no fa gaire i encara pots dir, bueno, no han arribat recentment, encara no saben de què va la cosa.
Xaudín Melgar Foraster, escriptora i professora a la Universitat de York, a Toronto, al Canadà. Gràcies per haver-nos obert aquesta finestra a la realitat dels indígenes al Canadà. Una forta abraçada.
Una forta abraçada.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
La perspectiva indígena mai ha estat ben explicada als llibres d'història. Hem de parlar-ne per conèixer la història real del Canadà. Bonnie Antoine.
Francesc Bailón és llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona, especialitzat en cultura inuit. Des del 1997 es dedica a l'estudi i la investigació de les comunitats indígenes de l'Àrtic. Hi ha inuits a Sibèria, Alaska i Groenlàndia. Originàriament vivien a l'Àrtic, però quan hi van arribar els blancs, missioners, exploradors, comerciants, van començar un procés d'aculturació per occidentalitzar-los, que es va agreujar als anys 50, quan es van fer polítiques d'agrupació dels inuits i dels seus fills, en poblacions per tenir-los controlats. Se'ls obligava a anar a assentaments, fer treballs assalariats. Van matar més de 20.000 gossos dels inuits, gairebé tots, per evitar que s'escapessin. I no se'ls identificava pel nom i cognom, sinó per números, amb la voluntat que perdessin la identitat cultural i, per tant, es va fer un procés d'assimilació traumàtic. I alguns van caure en problemes d'alcoholisme, suïcidi i violència. I una de les eines de control va ser l'educació. Van enviar un grup de nens, els més intel·ligents d'entre 6 i 10 anys, a Dinamarca, 3.000 quilòmetres de distància, per perquè aprenguessin la llengua i la cultura de la metròpoli i al tornar servir d'exemple i pont entre cultures i liderar el procés de la societat groenlandesa. Francesc Bailón, benvingut. Què es va fer als fills dels inuits?
Hola, què tal?
Què se'ls hi va fer?
Els fills dels inuit, bueno, bàsicament en el cas dels groenlandesos, pues, una mica rentar-los el cervell, que adquirissin una mentalitat danesa perquè després tornessin al seu país i poguessin controlar el seu territori, però des del punt de vista danès.
Aquesta era la voluntat, però tu expliques que d'una banda això va ser un trauma perquè les condicions que van haver de viure, de prohibir la llengua, que tinguessin vergonya de la pròpia cultura o fins i tot que els arribessin a pagar o que anessin a parar orfenats, sí que era un trauma, però això se'ls va girar en contra perquè els inuits, amb estudis superiors, van tenir l'oportunitat de conèixer l'home blanc i això no ho van desaprofitar. Què va passar aquí?
No, la veritat és que, i no només estem parlant dels inuit groenlandesos, sinó també, per exemple, en el cas del Canadà, doncs ells se'n van adonar que amb el coneixement, i quan dic coneixement no només es tracta de realitzar carreres universitàries, sinó també aprendre l'idioma de l'home blanc, doncs van saber utilitzar-lo pel seu propi profit, lluitar contra l'home blanc, utilitzant les seves pròpies armes, però de forma pacífica. Llavors, d'aquesta manera, van començar ja a pensar en, diguéssim, un procés de separació o inclús, en algun cas, com el cas de Groenlàndia, que ara està en vies de la seva pròpia independència, pues, buscar al màxim aïllar-se d'aquest món que li recordava el colonialisme, l'assimilació, a l'entrar en un procés d'occidentalització en pèrdua de les seves costums ancestrals. I bé, la veritat és que ho van saber aprofitar molt bé i ara en aquests moments pues, Groenlàndia és un exemple per les altres comunitats indígenes inuit de l'Àrtic i jo m'atreveria a dir, no només inuit, sinó d'altres pobles com els Nenets, els Komi, els Hanti, els Mansi, etc.
Expliques, Francesc, que el 2010 hi va haver una pel·lícula, Experimented, que va obrir una mica els ulls als danesos, no? Sobretot el que havia passat amb els inuits. Què explica aquesta pel·lícula i com s'ho van prendre els danesos?
Bé, aquesta pel·lícula, en poques paraules, el que ens mostra és com els danesos, durant els anys 50, 60 i bona part dels 70, és a dir, gairebé tres dècades, doncs el que van fer és raptar literalment, perquè era, no era ni tan sols amb el consentiment a vegades de les famílies i també els agafaven enganyats sense dir on anaven els seus fills, doncs, raptar aquests nens, portar-los a Dinamarca per fer aquest procés d'assimilació, rentar-los el cervell, inculcar-los noves ideologies. No? Llavors, clar, el problema és que les famílies inuit que ho havien patit ho sabien, però, en certa manera, penso que el que van fer és silenciar-se per diguéssim, no tenir por de les possibles represàlies del Regne de Dinamarca. Llavors, l'estrena d'aquesta pel·lícula va coincidir, a més, amb un nou procés molt important per Groenlàndia, perquè just un any abans, Groenlàndia, després d'un referèndum que va fer el 25 de novembre l'any 2008, doncs el 21 de juny del 2009 es convertia en un autogovern obrint les portes de la seva pròpia independència. Llavors, jo crec que en certa manera també aquestes pors van començar a desaparèixer perquè veien que estaven trencant els lligams en Dinamarca i aquesta pel·lícula, clar, va obrir els ulls no només als danesos del que havien fet durant tres dècades, sinó els propis inuit, que fins aquell moment estaven silenciats, doncs començar a reivindicar els seus drets, no només per l'autodeterminació, sinó pel mal que havien fet els danesos a la illa.
Francesc, quin mestissatge hi ha ara entre blancs i inuits a Groenlàndia? Perquè ens fem una idea, hi ha barreja?
Sí, hi ha barreja, però molt poca. Hem de pensar que, per exemple, a Groenlàndia, en aquests moments, la població indígena està entorn al 89-90%, l'altre 10% són gent de fora i mestissatge molt poc. Vull dir, estem parlant de casos molt puntuals que es poden donar per tota l'illa, però que no és gaire comú. És a dir, podríem dir que l'inuit groenlandès encara continua sent genuí. I després, per exemple, també és cert que hi ha alguns aspectes per part dels danesos que tampoc ajuden, no? I és que, bé, de fet, jo només conec dos danesos a tota Groenlàndia que s'hagin molestat per aprendre l'idioma dels inuit, és a dir, en aquest cas el groenlandès, no?
Tu dius que encara hi ha un estigma sobre els inuits. Quin és aquest estigma?
Bueno, l'estigma, jo penso, i jo crec que això és extrapolable, per exemple, al cas del Canadà, és que des de la metròpoli, miren els inuit com si fossin el fruit del seu, la seva política colonial. O sigui, jo penso que, per exemple, a Dinamarca encara, d'una manera o altra, ara molt menys, clar, des de que és un autogovern i ha obert les portes de la seva independència, doncs encara mira amb recel i mira aquest país com això va ser la nostra colònia, per tant, els que viuen allà és un poble que va ser colonitzat per nosaltres, no?
I fins a quin punt tot aquest procés, tu creus, Francesc, ha trencat o no la identitat dels inuits?
A veure, en certa manera, els inuit, jo crec que en els anys 70 van prendre dues estratègies que inclús podrien ser un referent, no només per a les comunitats indígenes de l'Àrtic, sinó, m'atreviria a dir, mundials. I és, no només lluitarem amb l'home blanc utilitzant les seves pròpies armes, estudis, coneixement de la llengua de l'home blanc, etc., sinó que, a més, si volem protegir-nos de l'home blanc, el que hem de fer és viure a cavall entre el món modern i el món tradicional. És a dir, agafem els avenços tecnològics, els adaptem a les nostres pròpies necessitats, però, per una altra part, hi ha un reforçament de les nostres tradicions. Quina és la base? La llengua. I, per exemple, això va ser ideat per un senyor que es deia Knud Rasmussen. Ell va néixer a Groenlàndia i en el segle XIX, i ell, la seva mare era groenlandesa i el seu pare era danès. Llavors ell va créixer enmig de dos mons, enmig de dues sangs, dues cultures completament diferents, encara que ell finalment es va decantar per la vessant indígena groenlandesa. I ell ja en els anys 30 del segle passat, abans de morir, perquè va morir en el 33, doncs ell ja deia, si Groenlàndia vol ser algú en el món, si Groenlàndia vol decidir el seu propi futur, sempre ho haurà de fer buscant un equilibri entre el món modern i el món tradicional. I sempre, per suposat, aprenent de l'home blanc per poder-se protegir. I això és el que ha fet Groenlàndia.
Com són, Francesc, els inuits? Quin és el seu tarannà?
Bé, jo, si hagués de resumir-ho amb una sola frase, diria que és un dels últims bufs d'humanitat que li queden en el planeta, a l'estat de l'ésser humà més pur, abans que arribessin doncs, alguns elements propis del procés de globalització i de la modernitat, com pot ser doncs, l'egoisme, les presses, el voler controlar les coses, el voler, diguéssim, no compartir amb la gent res i tampoc ajudar, és a dir, ser insolidari. I els inuit són tot el contrari, no? Són tot el contrari a això. Per això dic que és com era l'ésser humà abans que arribés tot aquest món que d'una forma o altra ens ha deshumanitzat els occidentals i que per nosaltres, pobles com els inuit, podem constituir avui dia un referent, no? De com érem.
Doncs Francesc Bailón, llicenciat en Antropologia Cultural, especialista en els inuits, moltes gràcies. Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'infants indígenes separats de les seves famílies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
M'ensenyeu a pensar un món millor?
Sentim Jaume Bonfill, editor d'Un tributo a la Tierra, de Joe Sacco.
Un tributo a la Tierra és un reportatge gràfic espectacular. Ens ensenya que els mecanismes de conquesta i els mecanismes de violència no només apareixen amb les guerres. I això ens ho il·lustra parlant-nos del poble Dene, que és una població indígena dels territoris del nord-oest del Canadà, que té una natura exuberant i que són molt rics en matèries primeres, en cas, mines, etc. Llavors, Sacco ens parla de l'explotació del seu territori per part del govern canadenc i de les grans empreses energètiques, bona part del segle XX i del segle XXI, com es va usar la població com a mà d'obra barata, i això va permetre l'equilibri immemorial d'aquesta cultura i va portar pobresa, alcoholisme i abusos sexuals a tots els assentaments. Sacco també ens ensenya que va haver-hi un vertader genocidi cultural. La segona meitat del segle XX es va imposar un tipus d'escolarització que volia, en paraules textuals, extirpar l'indi de dins dels nens. I això vol dir que se'ls prohibia parlar el seu idioma, menyspreava la seva cultura ancestral, els seus costums, se'ls va obligar a una assimilació forçada i fins i tot s'arribava a agafar nens i se'ls duia internats ja a casa d'acollida, lluny de casa seva.
Si voleu un exemplar del llibre Un tribut a la tierra, entreu al Telegram de l'Ofici d'Educar i ens envieu un dibuix dels inuits de com us els imagineu.
El món està mirant al Canadà mentre desenterrem les troballes del genocidi. Bobby Cameron.
Té una escola que m'estimi.
I ara parlem amb la Laura De Luis, representant de comunicació de l'ONG Survival International. El 30 de setembre, comunitats de tot el Canadà commemoren l'Orange Shear Day, que al·ludeix a la samarreta taronja que li van prendre una nena indígena en un dels internats el mateix dia que la van separar de la seva família i que ajuda els canadencs a recordar i a reflexionar sobre el trauma intergeneracional causat pel sistema d'escoles residencials amb sistemes similars als Estats Units, Nova Zelanda i Austràlia. Laura De Luis, separar a los hijos de sus familias con el objetivo de borrar su identidad. ¿Por qué de ese borrado de identidad, Laura? ¿Y cuáles son las consecuencias?
Yo creo que las escuelas residenciales o escuelas fábrica, como las llamamos en Survival, se basan en un pensamiento colonial, racista, muy etnocentrista y que, por desgracia, sigue muy presente en nuestro tiempo. Su objetivo es adoctrinar a los niños indígenas y a las niñas indígenas para que se ajusten a la sociedad dominante, porque de este modo pues es mucho más fácil al final manejarlos, ¿no? O, por ejemplo, robar sus tierras, que es uno de los fines últimos que hay detrás de todo esto. En cuanto a las consecuencias, ha legado que dejan, pues dejan generaciones de personas indígenas con su autoestima totalmente destruida, sentimientos de vergüenza, rechazo hacia sus propios orígenes, que no se pueden comunicar ni tan siquiera en su lengua con sus parientes, es decir, que no hay un traspaso de conocimiento ancestral, así que son absolutamente desoladoras.
Laura, renunciaron a los derechos de la tierra por $5 al año, unas balas y unas redes de pescar. La historia oscura de Canadá está saliendo a la luz. ¿Qué crees que va a cambiar, Laura? ¿Cuál tiene que ser el papel del perdón? Porque tú dices que, de hecho, no es suficiente el perdón, hace falta algo más.
Sí, hace falta algo más. Verbalizar el perdón para con las víctimas es una necesidad. Sirve para empezar a sanar heridas, para empezar a reconstruir, pero ni las cura completamente, ni se reconstruye, ni se soluciona, ¿no?, el problema y el daño que se ha ocasionado. Desde Survival pensamos que es necesario un perdón de verdad, palpable, que se pueda tocar, coger casi, ¿no?, que vaya acompañado de hechos, que vaya acompañado de cambio. En Canadá, donde estamos viendo estas terribles noticias, ¿no?, de las tumbas que están encontrando de niñas y niños indígenas, así como en Australia, que también han sufrido las escuelas fábrica, y en otros muchos lugares del mundo donde siguen presentes, pues sigue existiendo ese racismo, esa desigualdad, ostracismo, hay gravísimas injusticias para con los pueblos indígenas. Entonces es ahí donde hay que incidir, ¿no?, y hay que tratar de trabajar para evitar que se siga sometiendo a los pueblos indígenas a violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales.
De hecho, Laura, alrededor de 1 millón de niños y niñas tribales de Asia, África y Sudamérica acuden a escuelas que se parecen mucho a los internados canadienses. Por lo tanto, no estamos hablando de algo del pasado, sino del presente. Los padres han calificado el colegio en algunos sitios de granja de gallinas donde los menores se sienten prisioneros. ¿Cuál es la situación en esos centros actuales, presentes?
Sí, 2 millones, ¿eh? Son, calculamos desde Survival que son unos 2 millones de niñas y niños indígenas a los que aún todavía hoy se les enseña a sentir vergüenza por quiénes son, por las lenguas que hablan, por quiénes son y por de dónde vienen, ¿no? Se les arranca de sus hogares, de su familia, se les arrebata su lengua, se les despoja de su cultura, sufren abusos emocionales, físicos, muchos mueren. O sea, me gustaría hablar de un ejemplo, de un caso real, muy actual, que es el que ha ocurrido en una escuela fábrica del estado indio de Maharashtra, en la India, donde casi 1.500 niños indígenas han muerto en escuelas residenciales, escuelas fábrica, entre 2001 y 2016. Y entre ellos, además, se contabilizan 30 suicidios. Así que es una tragedia que sigue vigente y, bueno, pues detrás de todo ella está ese pensamiento racista, colonial y esos intereses que hay depositados sobre las tierras indígenas para explotarlas, ¿no?, y obtener suculentos beneficios económicos.
Vosotros tenéis una campaña a descolonizar la historia, porque lo que dices, ¿no?, seguimos con el mismo patrón. ¿Qué se debería hacer para acabar con esto, Laura?
Pues hay que empezar por hacer un trabajo personal. Yo creo que a nivel de educación en las sociedades del norte global hay que empezar a descolonizar la forma en que pensamos, empezar a mirar al otro, a los pueblos indígenas, como quienes son, que son iguales, son nuestros contemporáneos, solamente viven de una forma diferente a la nuestra, y bueno, pues solamente se necesita hacer algo muy sencillo, que pasa por respetar unos derechos que ya están reconocidos, unos derechos humanos, sus derechos territoriales, para que ellos puedan vivir en sus propias tierras como decidan y, muy importante, puedan tener el control sobre su propia educación.
Laura de Luis, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo te escucho y me impacta lo que me cuentas, ¿no? ¿Pero yo puedo hacer algo?
Sí, podemos hacer mucho. Podemos hacer, bueno, desde esta entrevista que estáis haciendo, que ya es muy importante, ¿no?, para informar sobre esta realidad, para conocer lo que pasa. Y yo sí que invito, pues, a los oyentes a que conozcan nuestra campaña Escuelas Fábrica y, bueno, pues a partir de ahí también otros trabajos que hay, muchos antropológicos, sobre este control de la educación al que se quiere someter a los pueblos indígenas. Se puede, concretamente tenemos una acción en nuestra página web para pedir que se acaben con las escuelas fábrica. Se puede escribir a aquellos países donde todavía siguen presentes para hacerles ver que esta realidad que ya conocemos, ¿no?, y cuyas consecuencias fatales, pues, son muy conocidas para nosotros, como hemos visto en Canadá y en Australia, pues que dejen de existir. Hay que acabar con las escuelas fábrica, hay que, como decía antes, dejar sobre ellos el control de su propia educación. O sea, no somos quién para decidir cómo se les tiene que educar ni arrebatarles algo tan fundamental y básico. Y bueno, hay que someter también, yo creo, que a grandes controles éticos a las grandes corporaciones y gobiernos a nivel global.
Tú me querías contar, para terminar, el caso de éxito de educación indígena con los propios indígenas. Cuéntame.
Sí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una organización que ha creado el pueblo indígena Yanomami en Brasil, se llama Utucara. Antes, pues, por poner muy brevemente en contexto a los oyentes, el pueblo Yanomami en las recientes décadas se ha visto diezmado, prácticamente abocado al genocidio. Ha conseguido recuperarse, pero todavía siguen sufriendo las devastadoras consecuencias de miles y miles de invasores en sus tierras. Pero bueno, ellos crearon esta organización Utucara, donde controlan y gestionan su propia educación, la adaptan a los tiempos que viven, a las necesidades actuales de su pueblo, colaboran también con personas de fuera, de sociedades industrializadas, y bueno, pues es muy importante que ellos decidan y que ellos gestionen. Hay un proyecto que también me gustaría mencionar muy brevemente, que es Sokola Rimba, que está en Indonesia y que trabaja con los Orang Rimbas, que es un proyecto muy bonito que ha trabajado la comunidad con una antropóloga, donde ellos, los Orang Rimbas, pues combinan aprendizajes, pero en su propio entorno, en su propia selva, sin descuidar las tareas cotidianas de su medio ambiente, y también, pues, preparándose para toda la lucha que tienen que desarrollar porque les están arrebatando sus tierras, ¿no? Y bueno, pues de esta manera tienen que estar preparados y saber qué armas utilizar para hacer frente en nuestras sociedades y conseguir controlar sus tierras, ¿no?, y tener reconocidos los derechos sobre ellas.
Escriu la doctora Jo Woodman, que dirigeix la campanya sobre l'educació indígena a escoles fàbrica. Els pobles indígenes tenen un paper capdalt en la preservació dels ecosistemes del planeta. Són els millors guardians de les seves terres i cal respectar-los i escoltar-los. Si ens queden esperances que puguin sobreviure les futures generacions, en comptes d'eliminar els seus coneixements i habilitats, les seves llengües i la seva saviesa en internats destructors de cultures, hem de deixar-los que siguin els autors dels seus propis destins com a cuidadors i protectors de les seves terres. Laura de Luis, representant de l'ONG Survival International, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Ens feien creure que no teníem ànima, ens menysteníem i vam aprendre a rebutjar qui érem. Florence Esparvier.
M'agrada la família que m'ha tocat.
Avui, a l'Ofici d'Educar, parlant dels infants indígenes separats de les famílies al Canadà, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, hem parlat ja amb la Shaudin Melgar Foraster, escriptora i professora a la Universitat de York, a Toronto, al Canadà. Hem parlat amb Francesc Bailón Trueba, llicenciat en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona, especialitzat en cultura inuit. Acabem de parlar amb la Laura de Luis, representant de l'ONG Survival International, i ara parlem amb la Roser Batalla, psicòloga clínica, especialista en trauma. Segons el neurobiòleg Michael Main, quan se separen els nens dels pares s'accelera el desenvolupament dels sistemes destinats a defensar el cervell i la resta del cos contra els factors de l'estrès. Va passar al Canadà amb els indígenes, va passar durant el govern de Trump als Estats Units, predisposa l'ansietat, la por i compromet també el seu desenvolupament cognitiu. S'ha estudiat que els que van passar per les escoles tenien més riscos de trastorns i intents de suïcidi. Roser Batalla, benvinguda. Avui hem fet aquest recorregut per conèixer aquesta història terrible d'aquests infants del Canadà, dels indígenes en diverses zones. Quines són les conseqüències neurològiques i psicològiques de separar pares i fills?
Mira, en primer lloc, m'agradaria fer esment que s'ha estat utilitzant la paraula escoles, no? I crec que això que es planteja està molt lluny de l'escola i de la seva funció, no? Són com camps de concentració on es fan coses terribles, no? Llavors, a nivell neurològic i psicològic, com comentaves abans, aquesta situació de separar els nens dels seus pares atempta contra la seva sensació de seguretat i de protecció. És una separació que no és voluntària, o sigui, els nens són portats en un lloc que desconeixen, on tindran un entorn que no tenen, on no han tingut contacte abans, i es veuen separats de les seves figures de ferrament, que són les que des del seu naixement ajuden i intenten estar presents com per poder ajudar els nens en el seu desenvolupament a que tinguin la capacitat de regular-se primer a través dels pares, el que anomenem la corregulació, i després, a poc a poc, van aprenent a regular-se per si sols, no? A fer que el seu cos i el seu sistema nerviós pugui trobar sortides a situacions d'estrès, a dificultats, a prendre solucions o a trobar sortides i motivacions per la seva vida, no? Llavors, aquesta separació realment el que fa és un trencament d'aquest desenvolupament i genera tota una base d'ansietat, de por, de dificultat per poder tenir una bona autoestima i per poder tenir una vida que sigui el més normal i natural possible, no?
I això afecta primeres generacions, però també les posteriors. És el que coneix com la transmissió del trauma, no?
Sí, és el que anomenem trauma transgeneracional, que és aquell trauma que es transmet per les experiències que fan les diferents generacions, que fan que hi hagi també canvis a nivell orgànic, no? A nivell de l'ADN, les informacions es van recollint i les generacions posteriors poden assumir, no? Diguéssim, les experiències o els canvis que han fet els seus avantpassats. Això s'ha vist, per exemple, en nets o descendents de les persones que van estar en els camps de concentració, que de vegades han tingut sintomatologia, malgrat ells, que han nascut molts anys després, no han estat fent aquella experiència, però sí que han tingut conseqüències i seqüeles d'allò que van viure els seus avis o els pares o els besavis.
Hi va haver molta ràbia acumulada que va derivar en violència i abús d'alcohol i drogues. Quina és la importància, Roser, que surti a la llum tot el que va passar en aquest cas, en altres similars? Mm-hmm. Tu parles de comprensió pels que van patir i també pels perpetradors.
Sí, aquesta és una conjunció que es fa, no? Segurament que hi ha algú que idea una cosa com aquesta, com deia la Laura, no? Amb uns interessos que tenen a veure amb la terra, amb la riquesa, amb els diners. Aquestes persones que ideen aquestes accions necessiten persones que facin, que les posin en marxa, no? I que siguin els que actuen. Aquesta gent, en el fons, estan sota el comandament de les persones que han ideat aquesta situació i es troben en què han d'executar moltes d'aquestes accions que, a més, els confronten amb la desgràcia, amb la dificultat d'aquells qui són maltractats i qui són separats i qui són vexats. S'ha de ser d'una naturalesa molt dura i molt psicopàtica, diríem, a dia d'avui, no? Com perquè quan una persona executa una acció que fa mal a una altra, no es vegi d'alguna manera afectada pel dolor, per la sensació de desesperació de l'altra. Llavors, moltes vegades el que passa és que tant en una banda com a l'altra, per poder superar tots aquests impactes traumàtics, no? D'aquestes situacions, les persones busquen mecanismes de sortida, de poder oblidar o de poder com endormiscar-se, de poder desconnectar, i molts deriven en això, en l'abús de l'alcohol i les drogues, perquè aquestes tenen l'efecte de relaxar o de fer sortir de la realitat. I a les persones que han rebut també les vexacions i el maltractament, en el fons internament hi ha un cert grau de ràbia, de violència, perquè en realitat segurament hi ha una gran incomprensió de tot això que passa i una gran sensació d'injustícia.
Sovint es diu que quan són petits no ho recordaran, però ja ho hem dit, no? Queda tot registrat, impacta. Com es pot treballar, no? Com es pot accedir a aquest trauma? Tu dius que una de les vies és el cos, és molt interessant això, que ens queda registrat el cos.
Sí, el cos és aquell que registra totes les experiències que anem fent al llarg de la vida. És el que anomenem la memòria implícita. Les sensacions, els moviments que tenim a la nostra musculatura, a les emocions, en els afectes, van quedant emmagatzemats, eh? I es fan com un registre de tot allò que hem anat vivint. El que passa és que moltes vegades tot aquest registre no té unes paraules, no té una narrativa que l'acompanyi i que permeti explicar com és la història, què ha passat, què s'ha sentit, i queda simplement en forma d'això, sensacions, sentiments, que normalment el cervell el que fa per protegir-se d'aquests impactes que tenen aquesta magnitud i que no poden ser digerits pel sistema nerviós, tendeix a separar-los, i a deixar-los en situació de congelació, diguéssim, fa com uns departaments a banda que permeten deixar tot aquest material traumàtic de manera que es pugui continuar creixent. I en aquests nens, per exemple, la seva tasca més immediata és simplement la de créixer, la de desenvolupar-se, de manera que quan reben aquests impactes, el seu cervell de forma automàtica intenta separar-los pel bé del seu progrés i de que puguin anar tirant endavant. Això no vol dir que el cos no hagi registrat totes les sensacions, tots els sentiments, i que en algun moment això pugui sortir a la llum en forma de diferents aspectes com símptomes de malalties o manca d'autoestima o ràbia, que a la millor pot sortir d'una forma inesperada i que després, en el futur d'aquest nen, potser no s'acaba d'entendre, però quan podem accedir a la seva memòria, podem fer una narrativa d'allò que li han explicat o d'allò que ha viscut i li podem anar posant paraules, amb l'ajuda del cos sí que podem entrar a fer un nou reprocessament de totes aquestes experiències i alliberar les càrregues i les emocions que estan
Roser,
guardades.
Hem parlat d'aquesta separació del pare i de la mare, però també hi havia aquesta voluntat d'esborrar la identitat, no? Quines són les conseqüències per a una persona que hagi hagut un intent d'esborrar qui és, la seva identitat?
Si us fixeu, quan tenim fills i filles, el que fem des del minut zero, a través de la presència, de la mirada, del llenguatge, de la música, de l'acompanyament, estem compartint amb ells, no? Una llengua, una forma de veure la vida, uns costums, unes rutines. Tot això fa que la persona vagi aprenent des de molt petitona com som nosaltres, no? Quines són aquelles coses que ens defineixen a un com a persona i també en el grup, a la família, en la societat en què un viu. Quan això s'intenta esborrar, el que passa és que s'intenta esborrar, en el fons, la base d'allò que t'han transmès les persones que t'estimen, les persones que et donen aquesta primera rebuda a la vida, no? I això seria com tallar, sí, el que seria la, això, la pròpia sensació de qui sóc jo, a on pertanyo i com em defineixo. Llavors, el resultat realment és una gran catàstrofe.
Sí. I com es pot ajudar o acompanyar algú que hagi viscut una circumstància com aquesta?
Jo crec que el primer apropament és el de això, l'escolta, la comprensió, no? Intentar posar-se en una actitud de no judici, de no crítica, ni cap al que ells han passat, i en un principi també intentar deixar al marge quines són les motivacions dels perpetradors, no? Per poder deixar que emergeixi la realitat tal com la persona va viure i que pugui anar fent aquesta narrativa, no? Que explica què ha passat, com ha passat, quines són les experiències viscudes. I després, un cop aquesta narrativa està preparada i també quan veiem que les persones tenen recursos per poder afrontar una situació d'aquest calibre, doncs el que podem fer és començar a treballar les experiències en concret, i fer el que diem el reprocessament de les memòries, d'aquests registres, no?, que han quedat emmagatzemats en el cos i en la ment, i que es poden anar desfent de tota la càrrega emocional i també de la càrrega física que porten.
Roser Batalla, psicòloga clínica, especialista en trauma, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar.
Gràcies a tu.
Una forta abraçada.
Igualment.
Escolta tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I els llibres per somiar d'avui, La mestra és un capità, amb el Jaume Centelles, com sempre, un llibre de l'Antonio Ferrara. Benvingut, Jaume.
Hola, què tal?
Què ens has portat? Va, explica.
Mira, per començar aquests primers dies de curs, un llibre homenatge a les mestres. De llibres d'escoles n'hi ha molts. Normalment són un nen que explica en primera persona les seves vivències. Penseu en el Gafotes, o penseu en el Nicolàs, o n'hi ha molts. I normalment expliquen les seves aventures, els seus amics, etc. Si són de primària, si són de secundària, ja parlen del bullying, els enamoraments, etc. Però n'hi ha molts llibres que l'escola és l'espai on passen les aventures. I l'alumne que llegeix, o el nen que llegeix, té certa identificació amb els personatges o pot comparar amb la seva realitat. Però que parlin de mestres, n'hi ha pocs. Aquest és un que m'ha agradat molt, va sortir ja fa 4 anys, d'un senyor italià que es diu Antonio Ferrara, i explica, és com una mena de quadernet, de diaris. Saps que les mestres van amb una bata, les que jo conec, i alguns mestres com que també conec van amb bata, i a la butxaca de la bata tens un quadernet i un llapis per apuntar aquelles coses que passen i dius, ostres, això no me n'heu d'oblidar. T'ho deixes apuntat i a casa ja ho passes a l'ordinador. Però això és com una mena de diari de l'última setmana d'aquesta mestra tutora de sisè de primària. Ella és mestra de sisè, no diu el seu nom, però com ella ho explica, te l'imagines. I parla de les coses boniques que passen a l'aula i també de tota la seva vida, dels seus problemes com a mestra i com a mare, perquè té una criatura d'aquesta edat i un marit que no és gaire col·laborador, etc. No? I vas veient que a darrere d'una mestra hi ha una persona que té els problemes de la feina, els problemes de casa, la nena que es posa malalta, ella que també un dia es queda fònica, etc. I va explicant les anècdotes d'alguns dels alumnes. És una història emotiva, tendra, bonica, curteta, que seria ideal per començar-la a llegir-la amb res, en mitja hora, amb tres quarts d'hora, te l'has llegida, perquè tu no té més de 60 pàgines. És com un llibre de, ja dic, d'aquest de butxaca, i té frases xules, puc llegir-te un parell de frases. Per exemple, la pàgina 28 diu... Diu, llavors vaig pensar que una mestra ha de saber totes les respostes, com les taules de multiplicar i el subjuntiu. Vaig pensar que una mestra hauria de ser responsable, que és una paraula que vol dir que sap respondre, qui sap respondre, no pregunta. Aquesta és una bona frase que m'ha agradat molt. I una altra cap al final, quan diu les mestres tenen una pila de recursos. Això ho sap tothom. Música, dibuix, cant, teatre, pasta de sal, fang, plastilina, collage, mosaic, paper maixer. Sempre tenim les mans brutes nosaltres. Ens agrada fer pastetes amb els nens, més que els nens. Està xulo. Explica l'última setmana d'aquest grup d'alumnes de sisè, fan la visita a l'institut preceptiva, a veure on aniran a parar, i recorda una mica tota la seva escolaritat. M'ha agradat molt, ja dic, perquè és una mestra real, amb els seus problemes, amb els seus conflictes i amb les seves...
I quina és la pregunta, Jaume?
Jo us voldria fer una pregunta molt senzilleta, que ja ho hem dit, si ho torneu a escoltar segur que ho sabreu, que és, aquesta mestra que és un capità pels seus alumnes, de quin grup és tutora?
O sigui, de quin curs és tutora la mestra? Respostes a l'oficieducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i els guanyadors els hi regalarem
el llibre.
El llibre. La mestra és un capità d'Antonio Ferrara.
Que els hi agradarà.
Jaume Centelles, doncs molt contents d'haver-te retrobat.
Som-hi.
Una forta abraçada.
Igualment.
Petons.
Tindrem un bon any.
Adéu. La setmana vinent, la revolta educativa contra la contaminació prop de les escoles. Acabem amb el llop blanc, de Nunavut, que significa la nostra terra en llengua dels inuit. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent.
Vas venir abans de la neu.
Ja ho has sentit, Roger, un programa en memòria de tots aquells infants indígenes.
Imprescindible. Una abraçada, Elisabet Pedrosa. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Tanta nostàlgia que s'hi estén, ningú ho entén. No saps d'on surt, en quin lloc creix, però ell sempre et segueix. Vas prometre que seríem habitants del sotabosc i els ulls del llop mira com miren quan es fa fosc. És el teu amagatall. No saps d'on surt, de què et coneix, però ell sempre et segueix. La muntanya es torna blava, prometre que seríem habitants del sotabosc
i els ulls del llop mirar com brillen quan es fa fosc.